Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Terra Viva presenta un contenciós administratiu contra el Consell Comarcal de la Garrotxa. Ho fa amb la intenció de recuperar els diners que, segons l'associació, el Consell no va abonar durant els últims anys de la concessió del servei de custòdia d'animals. L'entitat reclama més de 80.000 euros en concepte de fiança, una regularització dels preus que no es va aplicar i també diverses factures que no es van pagar. En David Serra Mitjana és el president de l'entitat.
És una situació que és molt complicada. Nosaltres no teníem cap ganes de demandar al Consell Comarcal. Primer de tot, doncs, perquè demandar una institució no és fàcil, és molt costós i, a més, doncs, creiem que s'havia d'haver arribat a un diàleg amb el Consell Comarcal, cosa que no es va produir. Nosaltres, aquestes mancances, des del principis del 2020, que ho havíem estat dient en diverses reunions amb el Consell Comarcal, però se'ns prometia or i se'ns donava caca. Dient-ho així en plata.
Ara Terra Viva segueix fent accions i defensant el dret dels animals fora de la gestió pública amb una vintena de socis. És el nostre tema de capçalera. Avui estem a dimecres 20 d'abril. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Olot estrena les noves oficines de l'àrea d'Educació i Cultura. Estan situades al segon pis de l'hospici i són fruit de la fusió anunciada ara fa un any i que busca, precisament, lligar polítiques públiques.
Les noves oficines milloraran l'atenció ciutadana que es feia fins ara a l'IME o que entrinxeria. Hi haurà més privacitat amb sales privades per atendre ciutadans i els tècnics treballaran en un mateix espai.
Escoltem a Pep Berga, l'alcalde d'Olot.
No pot ser el que hem vist aquests dos anys de Covid, que perquè teníem una oficina d'atenció ciutadana petita havien de tenir les persones esperant a fora de l'Ajuntament, fes fred, fes calor, plogués o no allò, senzillament per unes raons sanitàries. Per tant, accessibilitat, comoditat i, molt important i cada vegada més, confidencialitat. És a dir, molts dels tràmits que les persones que s'adrecen a l'Ajuntament, a l'oficina d'habitatge, a les nostres oficines, demanen, doncs, que aquella família o aquella persona, doncs, es pugui adreçar a l'Ajuntament amb tota la confidencialitat que podran donar aquests equipaments que ara preparem.
Avui també us explicarem que la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar al Departament d'Interior que no tanqui cap dels tres parcs de bombers reconvertits a la demarcació. En el text aprovat es demana que s'asseguri la continuïtat dels parcs de la Jonquera, de Calonge i també d'Hostalric.
No hem de parlar de bombers professionals i de bombers voluntaris, sinó de bombers funcionaris i de bombers voluntaris, perquè professionals ho són tots. I en aquest sentit, la moció, i amb això estem plenament alineats al grup d'independents de la Selva i del Baix Empordà, amb el govern, perfectament alineats en aquest sentit, també cal posar en valor la tasca que fan els voluntaris a la nostra demarcació, que és molt, molt, molt important. I qui els hi parla, i permetin-me una referència personal, els diu un alcalde que és una de les poques capitals de comarca que encara tenim un parc de bombers voluntaris, que n'estem molt contents, i jo aprofito per reivindicar-ho.
És el vicepresident de la Diputació, Albert Piñeira, en el ple de la Diputació de Girona d'aquest dimarts. Avui també estem molt pendents de Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de tres persones a l'urbanització Els Pinars. Les primeres hipòtesis apunten que un home de 55 anys hauria matat la dona de 53 i la seva filla de 16 anys. Posteriorment es va suïcidar penjant-se d'un arbre del jardí. Us ho explicarem. I avui també és notícia a la Llera perquè impulsa tallers creatius per conèixer els oficis artesans.
L'entitat formada per creadors garrotxins i dedicada al foment de l'artesania ha impulsat la iniciativa en el marc del PIAM. Es tractarà amb modalitats com les lletres i la rosa, la cianotípia o les compreses reutilitzables. L'Orfeo Popular Olotí, el coworking Canyera, la plaça Camp d'en Mas i el local de l'UAPIC són els espais on es duran a terme els tallers.
La membre de la IER és l'Aurora Muñoz.
Va sortir com a una iniciativa per potenciar que la gent conegui i com es fa l'art, l'artesania, perquè puguin provar de primera mà totes les dificultats, tot el procés i que puguin valorar-ho realment tota la feina que té darrere i puguin valorar-ho també econòmicament la nostra feina, no? Vam començar per un planteig de quatre tallers que són el que deia la Gemma, que ens han acceptat ens han subvencionat el PIAM, i vam triar quatre tallers, un per cada mes des de març fins al juny, coincidint amb alguna cosa concreta.
I avui també anirem fins a Tortellà perquè viure aquest cap de setmana la Festa del Roser.
El consistori ha organitzat una desena d'activitats repartides durant 4 dies. La festa començarà el pròxim divendres amb un teatre d'ombres i es donarà per acabat el dilluns amb una festa per la gent gran. Hi haurà actuacions musicals, representacions teatrals i balls repartits en diferents espais del poble. La de Tortellà serà una de les primeres festes del Roser que viurà la Garrotxa.
L'alcalde del municipi és en Josep Reig.
Bueno, aquest any bàsicament són temes actes doncs, que hi pugui participar tothom, tenim des de algun acte amb teatre d'ombres a la biblioteca, una presentació d'un documental que es feia de músic, ja sabeu que Tortellà, doncs, aquesta tradició doncs, està molt arrelada i que doncs, el Museu del Mediterrani celebrarà uns documentals des de fa molts anys i aquest any han gravat 4 músics de Tortellà, els presentarem aquí.
De fet, no hi ha festa a Tortellà sense la presència dels mítics músics del municipi. En esports, l'escola de futbol Garrotxa compleix 40 anys. El Club Olotí arriba a la xifra rodona en un moment en què ja no té futbol base.
Actualment només compta amb el primer equip que competeix a tercera catalana. El club fundat per Nitus Granados i Jordi Figueres pot presumir de ser un dels únics de la comarca que encara té unes instal·lacions amb camps totalment de gespa natural.
Escoltem precisament a un dels seus responsables, escoltem precisament el seu delegat, l'Andreu Romero.
En l'actualitat ens hem trobat que Nitus ha complert 77 anys aquest mes. No es podia continuar amb el futbol base tal com s'havia portat fins ara. Llavors es va plantejar la possibilitat de mantenir només un equip de tercera catalana, que és el que hi ha en l'actualitat, i que corren totes les despeses de, tant de roba com de pagament d'arbitratges com de tot tipus de despeses que puguin sorgir de tenir un club amb aquesta categoria.
L'equip amateur de l'escola de futbol Garrotxa és 8è classificat al grup 19è de tercera catalana i vol seguir sent el mirall del club que va ser quan es va fundar ara fa 40 anys.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem a donar un cop d'ull a la situació viària. Policia Municipal d'Olot, endavant. Molt bon dia.
Bon dia. El trànsit en aquests moments és fluid, tot i que s'espera un increment de vehicles a les entrades i sortides de les escoles i els carrers principals de la ciutat. Per avui, de carrers tallats, tenim el carrer Bellaire tot el dia per una mudança. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Compositor Josep Vicenç, el carrer Josep Maria Capdevila i Balançó, l'Abat Racimir i el carrer Remenses. I després, ocupació d'una grua però que no tallen el trànsit, el Sant Rafel, el Mulleres, i ja estaria. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Matí gris en general a totes les nostres comarques i amb temperatures que ara mateix ja volten els 10 graus positius. Neus, com es desperten les comarques gironines i Osona a aquesta hora?
Doncs tenim aquests 9-10 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Mieres, 8 a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols, a Ripoll i a Vic, 10 a Castellfollit de la Roca i Anglès, en tenen 11 a Banyoles, 12 a Figueres i a Girona, 5 a Das i 0 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
El canvi de temps que va començar ahir, avui anirà a més, especialment durant la tarda i el vespre. Al matí podrà una mica de pausa, per tant, fins i tot clarianes, petites estones de sol, algun ruixat matiner a l'interior, poca cosa, Ahir vam acabar el dia doncs, amb xàfecs una mica intensos, a Osona, la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, entre 5 i 10 litres per metre quadrat, una pluja doncs, ben caiguda, però amb una mica d'intensitat fins i tot. Bé, molta humitat, un dia fresc, baixa la temperatura, tornarà a nevar el Pirineu, ahir ho feia a 2.200, 2.300, avui baixa, baixa a 1.800 i fins i tot podria fer-ho a 1.600 metres, per tant, una situació d'hivern a alta muntanya i notarem un dia fresc. Si ahir vam arribar als 22 graus a Girona, 16 aquí a Olot, doncs la veritat és que avui quedaran més curtes la majoria de temperatures entre 10 i 15 graus, un ambient força fresc, tot i que amb les clarianes del matí en algun sector prelitoral podrien fregar els 20 graus. Bé, ens arriba doncs aquesta pertorbació, una bossa d'aire fred que viatjarà per la Catalunya central i per tant, a part de pluja i neu a muntanya, no descartem alguna tempesta amb calamarsa. La pluja més abundant seria a la tarda, vespre i nit, també dijous. Dijous marcat per la pluja al matí, al migdia anirà menys i a la tarda ja tindrem clarianes. La temperatura dijous puja una mica de dia, però encara la matinada pot baixar lleugerament. Per tant, una situació, insistim, de retorn de l'hivern a alta muntanya i, a més, amb molta humitat, amb boira i pluja. Bé, la pluja a les properes hores pot deixar en total acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat. Per tant, és una regada important a les comarques interiors, potser no tant cap a la costa. També tindrem temporal marítim, vent de llevant, en definitiva, tot plegat una mica embolicat. Això sí, dijous a la tarda ja no plourà pràcticament, divendres una bona pausa, i per Sant Jordi podria tornar a canviar el temps a les comarques interiors, temperatures fresques, dia variable o nuvolat, a la costa poca pluja, però a l'interior es poden repetir xàfecs i alguna tempesta amb calamarsa. Per tant, déu-n'hi-do, continua la variabilitat, tot i que sembla que diumenge hi hauria ja més clarianes. Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum
durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria. Terra Viva presenta un contenciós administratiu contra el Consell Comarcal de la Garrotxa. Ho fa amb la intenció de recuperar els diners que, segons l'associació, el Consell no va abonar durant els últims anys de la concessió del servei de custòdia d'animals. L'entitat reclama més de 80.000 euros en concepte de fiança, una regularització dels preus que no es va aplicar i també diverses factures que no es van pagar, informa Pau Masó.
El setembre del 2021, Terra Viva va deixar de gestionar les instal·lacions de Can Mali i de ser també la responsable del servei de recollida i custòdia d'animals de la Garrotxa. El Consell Comarcal no va renovar el contracte que feia gairebé 10 anys que lligava la institució i la protectora després d'una polèmica. La finalització del servei va suposar una liquidació valorada en 3.000 euros que va cobrar Terra Viva, però ara l'entitat reclama que el Consell ha de pagar serveis i factures que no es van abonar durant els últims anys de la licitació. L'entitat creu que s'ha hagut de fer càrrec d'unes despeses que corresponen, diu, a un servei públic i per això han presentat un contenciós administratiu. El president de Terra Viva és David Serramitjana.
És una situació que és molt complicada. Nosaltres no teníem cap ganes de demandar al Consell Comarcal. Primer de tot, doncs, perquè demandar una institució no és fàcil, és molt costós i, a més, doncs, creiem que s'havia d'haver arribat a un diàleg amb el Consell Comarcal, cosa que no es va produir. Nosaltres, aquestes mancances des del principis del 2020, que ho havíem estat dient en diverses reunions amb el Consell Comarcal, però se'ns prometia or i se'ns donava caca. Dient-ho així en plata.
Terra Viva reclama 8.235 euros, entre els quals hi hauria la fiança del servei que el Consell no ha retornat, gairebé 3.000 euros, la regularització dels preus que no es va aplicar el 2020 i el 2021, valorada en més de 41.000 euros, i diverses factures de comissos d'animals que l'entitat va pagar i que no va cobrar. Per tot això, l'associació considera que hi ha hagut un enriquiment injust i ningú ha donat explicacions.
D'aquests 140.000 euros, segurament hem de treure, o el Consell Comarcal té algunes despeses, com poden ser l'aigua, la llum, les assegurances, el fet d'arreglar una mica la carretera, una mica, de netejar el pou, vale? Les aigües residuals. Triem-hi 40.000 euros, tirant llarg. Són 100.000 euros que en 3 anys el Consell Comarcal s'ha estalviat de pagar el servei. Un servei amb mancances i que nosaltres ens hem menjat. És un enriquiment injust. L'última reunió que vam tenir amb el Sigma, el senyor Canalies va dir que no n'havíem de fer absolutament res.
A més de les quantitats que es reclamen en el contenciós administratiu, l'entitat també denuncia que el pressupost aprovat pel Consell durant els últims 4 anys de la licitació no correspon amb allò que es rep dels ajuntaments i el que s'acaba destinant al servei de custòdia d'animals. L'associació ha comptabilitzat que del 2018 al 2020 el Consell va deixar de transferir 140.642 euros. En part, això va obligar l'entitat a haver-se de fer càrrec d'algunes despeses que han suposat un endeutament d'uns 70.000 euros a veterinaris i altres proveïdors.
Penseu una cosa, que si en lloc d'animals haguessin sigut ampolles o haguessin sigut escombraries, nosaltres ens haguéssim plantat fa molt de temps.
I
en una situació així no s'aguanta. Ho fèiem pels animals. Així de clar, Vull dir que ens hem endeutat pels animals. Nosaltres creiem que no ens estem inventant res, vull dir que estem reclamant coses que realment ens toquen, i ja està, i que creiem doncs, que la justícia haurà de tenir l'última paraula, però nosaltres tenim molt clara quina és la justícia. La justícia seria que l'administració pagués pel servei que Terra Viva ha fet de l'administració. Que ja n'hem cobrat una part, però falta una part que no se'ns ha pagat, doncs, per X motius.
Ara Terra Viva segueix fent accions i defensant el dret dels animals fora de la gestió pública amb una vintena de socis. El contenciós administratiu obre una nova lluita judicial entre l'associació i el Consell Comarcal. El 2021 l'entitat també va recórrer als jutjats la nova licitació que va treure l'administració garrotxina i que encara està pendent de resoldre's.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot estrena les noves oficines de l'àrea d'Educació i Cultura. Estan situades al segon pis de l'hospici i són fruit de la fusió anunciada fa un any i que busca lligar polítiques públiques. Les noves oficines milloraran l'atenció ciutadana que es feia fins ara a l'IME o a Can Trinxeria. Hi haurà més privacitat amb sales per atendre ciutadans i els tècnics treballaran en un mateix espai. Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
La fusió entre les àrees d'educació i cultura ja és una realitat material a Olot. És una decisió que es va aprovar el maig del 2021 en el ple de l'Ajuntament i que aquest abril de 2022 ja s'ha traduït en unes noves oficines. Estan situades al segon pis de l'hospici i compten amb millores per atendre el ciutadà. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
No pot ser el que hem vist aquests 2 anys de Covid, que perquè teníem una oficina d'atenció ciutadana petita havien de tenir les persones esperant a fora de l'Ajuntament, fes fred, fes calor, plogués o no allò, senzillament per unes raons sanitàries. Per tant, accessibilitat, comoditat i, molt important i cada vegada més, confidencialitat. És a dir, molts dels tràmits que les persones que s'adrecen a l'Ajuntament, a l'oficina d'habitatge, a les nostres oficines, demanen doncs, que aquella família o aquella persona doncs, es pugui adreçar a l'Ajuntament amb tota la confidencialitat que podran donar aquests equipaments que ara preparem.
Les noves oficines de l'àrea d'Educació i Cultura substitueixen les que hi havia a l'Institut Municipal d'Educació i a Can Trinxeria. Tots els tècnics i tràmits que fins ara ocupaven aquestes seus s'han traslladat a l'hospici amb nous espais, que permetran també una atenció més còmoda i privada. Les noves oficines estan dotades amb consultes tancades per fer atencions individuals amb privacitat. En total hi treballen una trentena de persones i els tècnics d'Educació i Cultura ho fan conjuntament en un format de redacció periodística. El director de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot és Ricard Sargatal.
A la pràctica, en aquestes oficines hi haurà treballant els tècnics de cultura i tots els serveis administratius de cultura i educació, però simplement això és la punta d'un iceberg que a sota hi podem continuar trobant el Teatre Principal d'Olot, les escoles Bressol, la biblioteca, l'escola de música, l'escola d'expressió, i l'altre, a nivell pràctic, mantenim totes les adreces electròniques, números de telèfon i tot per fer, doncs, facilitar el tema a la ciutadania i perquè ens trobin. No?
Sargatal també ha assenyalat que a partir d'ara escoltaran amb més atenció aquells projectes ciutadans que aportin cultura i educació de la mà i incidiran els projectes actuals a incorporar totes dues vessants. Les oficines de l'àrea d'Educació i Cultura ocupen un total de 400 metres quadrats d'un antic magatzem del Museu de la Garrotxa i han costat més de 150.000 euros. També s'ha iniciat una campanya comunicativa sota el nom de la Cultura i l'Educació Olot van al mateix sac, amb l'objectiu de donar a conèixer la fusió i la nova ubicació de les dues àrees.
Obrim ara la pàgina de successos. Ens porta cap a Lloret de Mar, on els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de tres persones a l'urbanització Els Pinars. Les primeres hipòtesis apunten que un home de 55 anys hauria matat la dona de 63 i la seva filla de 16. Posteriorment, s'ha suïcidat. Què en sabem, Neus?
Doncs, segons fonts properes al cas, ha estat un fill de la dona que estava fora del país qui llança la veu d'alerta avisant que intentava contactar amb la seva mare, però no ho aconseguia. Els veïns afirmen que la família d'origen rus passava períodes a la casa, que no havien sentit mai conflictes, tampoc en les darreres hores, i que no tenien massa relació amb els habitants del carrer. Fins a lloc s'hi han desplaçat els investigadors dels Mossos d'Esquadra, Policia Científica i la Comitiva Judicial per inspeccionar l'escena del crim i fer l'aixecament dels cadàvers.
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 13 anys i mig de presó per violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols el 20 d'abril de l'any 2019.
Segons les acusacions, van sortir a una discoteca de Platja d'Aro i, com en altres ocasions, la noia va anar a passar la nit a casa del seu amic. La víctima ha explicat al judici que quan es van ficar al llit per dormir de matinada, el processat la va atacar un primer cop sense arribar-la a violar. Després es va dormir i al matí la va tornar a agredir. L'acusat assegura que van tenir relacions sexuals voluntàries i sosté que no és possible que no entengués que el rebutjava.
I el que ja li dijera que no y usted se confundiese.
No, porque nunca me dijo que no, solo me lo dijo al final. Entonces, cuando ella me dijo que no al final, yo paré de golpe. Un no, no hay confusión.
Avui també hem sabut que un detingut pels Mossos d'Esquadra a Salt va gravar el passat 14 d'abril un vídeo amb el seu telèfon mòbil mentre era al vehicle policial i amb les manilles posades. Es tracta d'un noi jove al qual la policia qualifica de reincident i que va pujar la gravació a la xarxa social TikTok.
Els Mossos reconeixen que el protocol policial estableix que s'han de requisar els efectes personals del detingut abans de pujar-lo al cotxe, però afegeixen que en algunes situacions, si les circumstàncies obliguen, es pot fer l'escorcoll després de traslladar el detingut a la comissaria. Els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació interna per aclarir els fets.
Anem cap a la Diputació de Girona perquè han aprovat per unanimitat una moció per reclamar al Departament d'Interior que no tanqui cap dels tres parcs de bombers reconvertits a la demarcació. En el text aprovat es demana que s'asseguri la continuïtat dels parcs de la Jonquera, Calonge i Hostalric, ja sigui amb personal funcionari o bé amb voluntaris. Els impulsors de la moció, els grups d'independents de la Selva i Tots per l'Empordà asseguren que allà on hi hagi un parc cal utilitzar-lo. En la moció aprovada aquest dimarts per totes les formacions representades també s'ha fet un reconeixement a la tasca dels bombers voluntaris que hi ha a la província. El vicepresident de la Diputació és l'Albert Piñeira.
No hem de parlar de bombers professionals i de bombers voluntaris, sinó de bombers funcionaris i de bombers voluntaris, perquè professionals ho són tots. I en aquest sentit, la moció, i amb això estem plenament alineats al grup d'independents de la Selva i del Baix Empordà, amb el govern, perfectament alineats en aquest sentit, també cal posar en valor la tasca que fan els voluntaris a la nostra demarcació, que és molt, molt, molt important. I qui els hi parla, i permetin-me una referència personal, els diu un alcalde que és una de les poques capitals de comarca que encara tenim un parc de bombers voluntaris, que n'estem molt contents i aprofito per reivindicar-ho.
La moció ha estat aprovada per unanimitat.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
De tornada a Olot, la Hiera impulsa tallers creatius per conèixer els oficis artesans. L'entitat formada per creadors garrotxins i dedicada al foment de l'artesania ha impulsat la iniciativa en el marc del PIAM.
Es tractarà amb modalitats com les lletres i les roses, la cianotípia o les compreses reutilitzables. L'Orfeo Popular Olotí, el coworking Canyera, la plaça Camp d'en Mas i el local de la UAPIC són els espais on es duran a terme els tallers.
Ens ho explica en Roger Isern.
L'Associació de Creadors de la Garrotxa, amb el suport de l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic, han organitzat quatre tallers creatius de diferents disciplines artesanes a Olot. El primer taller ja es va dur a terme a finals de març a l'Orfeó Popular Olotí i ara, coincidint amb Sant Jordi, hi haurà la segona cita del cicle dedicada a les roses i les lletres. El primer dia de maig, Laura Serrano impartirà el tercer taller de compreses reutilitzables a l'Espai Canyera. I finalment, el 18 de juny, es tractarà la cineotípia, una tècnica tradicional de fotografia on es treballa directament amb el sol. La membre de la Hiera és Aurora Muñoz.
va sortir com a una iniciativa per potenciar que la gent conegui i com es fa l'art, l'artesania, perquè puguin provar de primera mà pues, totes les dificultats, tot el procés, i que puguin valorar-ho realment pues, tota la feina que té darrere, i puguin valorar-ho també econòmicament, la nostra feina. No? Vam començar per un planteig de 4 tallers, que són el que deia la Gemma, que ens han acceptat ens han subvencionat el PIAM, i vam triar 4 tallers, un per cada mes des de març fins al juny, coincidint amb alguna cosa concreta.
La Llera és part impulsora del projecte del Taller dels Sastres, una iniciativa que busca reactivar la producció artesanal al centre d'Olot. El projecte va començar el 2018 i enguany se li tornarà a donar continuïtat. Fins al moment, aquest taller ha aconseguit tenir bons resultats i ha reactivat 5 espais buits del nucli antic. La regidora de Comerç, Gemma Canalies, explica els objectius del projecte.
Aquest projecte es va arrencar l'any 2018, que vam arrencar amb tres locals comercials. Aquest projecte té com dos objectius. Un és el de reactivar tota la zona del centre del nucli antic a través d'ocupar i de reactivar locals buits, i per altre, posar en valor totes aquelles activitats que siguin totalment singulars. I en aquest cas parlem del que són activitats artesanes i creatives, i que per això aquí tenim els professionals que són de l'Associació de Creadors de la Garrotxa, que hi ha la Llera.
Gràcies al projecte del Taller dels Sastres, la ciutat d'Olot va ser declarat punt d'interès artesanal de Catalunya per la Generalitat de Catalunya. A més, des de l'Ajuntament d'Olot es va publicar l'any passat un mapa d'artesania en línia que ja ha superat les 600 visites.
Girona engega un nou recurs en línia que permet veure l'evolució urbanística de la ciutat al llarg de 160 anys a través de més de 16.800 plànols i dibuixos. Abasten des del 1850 fins al 2010 i formen part de tots aquells projectes i esborranys en paper que es guarden a l'arxiu municipal. Un llegat que ara es posa a disposició de la ciutadania i que, com concreta el cap del Servei de Gestió Documental, Joan Boades, és una radiografia en detall de l'evolució de la ciutat.
No ens n'adonem moltes vegades, però si hi ha una cosa que canvia de manera constant és la ciutat, no? I tot això seria impossible de recordar si no fos perquè tenim la documentació. És la documentació la que ens permet veure que aquelles transformacions, que al cap de molt poc temps d'observar-les pujant, jo que pujo, per exemple, al carrer de la Força cada dia, el baixo més d'un dia, més d'una vegada cada dia, veus com es van adaptant i es van adequant d'acord amb les normatives urbanístiques, lògicament, i allà on hi havia una porta hi pot haver una finestra, i allà on hi havia una altra intervenció urbanística al cap de poc temps ja està totalment integrada.
En aquest sentit, entre les curiositats, el nou apartat web inclou projectes que mai van arribar a fer-se, com l'estació d'autobusos a la zona de la Copa o part de l'arquitectura desapareguda, com per exemple l'antic edifici del Mercat del Bestiar. Cinc minuts més.
Serà fatto il cielo scuro.
És Aliso Arena, és un dels convidats a la Festa Major de Tortellà, prevista per aquest proper cap de setmana. El cantautor italià és un dels caps de cartell de la proposta d'enguany. Tortellà viurà aquest cap de setmana la Festa del Roser. L'Ajuntament ha organitzat una desena d'activitats repartides durant 4 dies. Començarà el pròxim divendres amb un teatre d'ombres i es donarà per acabat el dilluns amb una festa per la gent gran. Hi haurà actuacions musicals, representacions teatrals i balls repartits en diferents espais del poble. La de Tortellà serà una de les primeres festes del Roser que viurà la Garrotxa.
La tradicional Festa del Roser arriba a Tortellà aquest cap de setmana. Des del consistori han organitzat diverses activitats gratuïtes i variades per a tots els públics. La festa començarà divendres amb un teatre d'ombres i un taller a càrrec de Roser Rimbau, que es durà a terme a la Biblioteca del Poble. La Festa del Roser s'acabarà el pròxim dilluns amb una trobada per a la gent gran. Durant aquests 4 dies hi haurà representacions teatrals amb la companyia Anna Roca, balls i també actuacions musicals com la del cantautor italià Alessio Arena. L'alcalde de Tortellà és Josep Reig.
Bueno, aquest any bàsicament són temes, actes doncs, que hi pugui participar tothom. Tenim des de algun acte amb un teatre d'ombres a la biblioteca, una presentació d'un documental que és fer de músic, ja sabeu que Tortellà, doncs, aquesta tradició doncs, està molt arrelada, i que doncs, el Museu del Mediterrani celebrant uns documentals des de fa molts anys, i aquest any han gravat 4 músics de Tortellà, els presentarem aquí.
Si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia ha estat que tot pot canviar d'un moment a l'altre. Enguany, des de l'Ajuntament de Tortellà afirmen que durant aquests anys han hagut de canviar la dinàmica de la celebració.
Bueno, és una mica la línia variant, una mica també aquests 2 anys de Covid ens han fet canviar les perspectives o les dinàmiques de fer sempre el mateix i donar-li una mica de gira tot plegat i, bueno, és el que intentem fer, no?, de canviar una mica allò de, no, sempre ho hem fet així, doncs, bueno, podem canviar-ho, com que ho hem hagut de canviar aquests anys, llavors aprofitem i intentem, doncs, que aquesta dinàmica, doncs, continuï.
La Festa del Roser és una celebració que serveix per indicar, entre altres coses, l'arribada del bon temps. Tot i això, les previsions no són tan amables i donen probabilitat de pluja. En cas que així sigui, tots els actes que es fan a l'exterior s'intentaran dur a terme al casino del poble. A part de Tortellà, Argelaguer, Montagut, Riudaura, Les Preses o Les Planes també celebraran Festes del Roser aquesta primavera.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. L'escola de futbol Garrotxa compleix 40 anys. El club olotí arriba a la xifra rodona en un moment en què ja no té futbol base. Actualment només compta amb el primer equip, que competeix a tercera catalana. El club fundat per Nitus Granados i Jordi Figueres pot presumir de ser un dels únics de la comarca que encara té unes instal·lacions en camps totalment de gespa natural.
L'escola de futbol Garrotxa va celebrar fa uns dies el seu 40è aniversari en una festa emotiva i multitudinària. Un acte que va significar la retrobada de desenes d'exjugadors i exintegrants del club garrotxí. Tot plegat va ser una sorpresa per als dos fundadors del club, Nitus Granados i Jordi Figueres. Van ser les dues persones que l'any 1982 van iniciar un projecte que tenia com a objectiu donar l'oportunitat de jugar a futbol als nens de la ciutat d'Olot. Fa un parell d'anys, però, el futbol base va desaparèixer a causa de l'augment de clubs a la zona. Actualment, l'escola de futbol Garrotxa compta amb un equip amateur i el seu delegat és Andreu Romero.
Aquesta festa va ser una festa sorpresa pels dos fundadors del club i, bueno, es va celebrar, doncs, aquí a la 10, van ser un total d'unes 250 persones on hi havia jugadors des de 18-19 anys, que són els que estan jugant actualment, fins a jugadors de 45-50 anys que havien jugat en el passat. Llavors va ser un retrobament molt maco, es va fer una festa molt maca i es va celebrar, doncs, això, coincidint amb els 40 anys, doncs, va ser l'excusa, doncs, per celebrar l'aniversari del que és el club.
L'Andreu porta 15 anys vinculat al club en diferents funcions i, com ell, moltes persones han ajudat amb el seu gra de sorra que el club mantingui com a mínim un equip. Una de les particularitats úniques que té l'escola de futbol Garrotxa són les seves instal·lacions. A l'altra banda de l'estadi municipal hi ha dos camps de gespa natural que cada dia tenen una persona que els cuida i els manté. No és altre que Nitus Granados, que acaba de fer 77 anys. Romero explica que és un dels motius per què el club només tingui un equip actualment.
En l'actualitat ens hem trobat que Nitus ha complert 77 anys aquest mes, no es podia continuar amb el futbol base tal com s'havia portat fins ara. Llavors es va plantejar la possibilitat de mantenir només un equip de tercera catalana, que és el que hi ha en l'actualitat, i que corren totes les despeses tant de roba com de pagament d'arbitratges, com de tot tipus de despeses que puguin sorgir de tenir un club en aquesta categoria.
L'equip amateur de l'escola de futbol Garrotxa és 8è classificat al grup 19 de tercera catalana i vol seguir sent el mirall del club que va ser creat fa 40 anys.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.